Aquesta és una història que només pots viure al circuit. 24, 25 i 26 de maig. Gran premi Monster Energy de MotoGP al circuit de Barcelona, Catalunya. Compra ja les teves entrades a circuit.cat. Viu-ho!
Hi ha un debat obert sobre la realitat. Deixa'm dir una cosa, això que deies tu ara, o que has dit molt bé sobre el tema d'aquella nit en què es va confirmar la condemna, aquesta goig divin que tots plegats...
Estaven tots al bocatxo amb el whisky a la mà.
Hi ha una persona que no es pot defensar perquè és mort, que es diu Manuel Vázquez Montalbán, i
aquell,
va entrar i va dir,
l'únic, sí senyor,
senyors, l'únic, aquesta nit no tenim res que celebrar perquè s'acaba de confirmar la condemna a mort de Puig Antic. Val a dir-ho perquè ell no es pot defensar, Montalbán és mort. Els altres, tots van agafar el canapé, varen brindar pel por favor, i això sí que els hi hem de retreure, i aquesta esquerra que en parlava ara en Ferran, fins i tot que ho va portar molt malament, entre altres coses perquè el Puig Antic era un anarquista.
No, mai, perquè el Mil va ser un moviment que només es va dedicar a fer atracaments, i era absolutament rebutjat per tota l'esquerra i per tota l'oposició democràtica al franquisme.
Vale, anem acabant. Aviam, acabo.
Tres coses, molt ràpid. Deixeu. Primer, el llibre que ha citat el Melero, que ha rebut el premi, és un llibre que ha sigut criticat bastant per la historiografia. Segon, no podeu reduir l'esquerra al bocaccio, perquè això em sembla, sincerament, és a dir...
El tercer per la setmana que ve, perquè serem molt tard. Són les 11 i un minut. Palante, Mònica.
Palante, avui vas fer, em sento en moda Camila Parker Bowles, estic esgotada després d'aquests 24. Per tant, vull anar a Casa Perdius, a Castella-La Manxa. Vinga, va, anem tots dos allà amb l'helicòpter. Avui, dels creadors de Chambery, en honor a en Jordi de Planell, com que has dit allò d'aquestes fars de les sigles i els noms anglesos, començo així. Avui, a The Wall at RAC1, The Leader, hem parlat del cas Ayuso. En Ramon Rovira ha dit sempre hi ha una volta de cargol més que et deixa absolutament al·lucinat. En Melero, en aquest país hi ha gent que es guanya la vida perquè coneix gent. El Xavier Domènech, el PSOE avui s'ha posat a la defensiva i ha ofert hòsties a tort i a dret, no hòsties pas de missa. L'Anna Gómez, que ha dit que tot és tan escarós que la ciutadania deu estar al·lucinant, de nou sobre aquesta paraula, pepinos. Ayuso, el letrado en toga, ens ha dit que aquí hi ha poc recorregut de moment, a no ser que surtin més coses, però la vida és un serial, com deia en Capri, aquí ha citat avui en Jordi Basté, i hem anat al capítol 2 del dia. La pregunta era senzilla, hi haurà eleccions a Catalunya si els pressupostos no tiren endavant? En Ferran ha començat amb allò de si no hi ha pressupost aquí, doncs no té sentit que n'hi hagi a Madrid, perquè els actors són els mateixos, i hem entrat a les 10:20 en 28 minuts de bucle per l'impost de successions, si ets de dretes, d'esquerres... Es podria resumir aquests 28 minuts amb frases grandiloquents, però ho faré amb expressions més aviat, no sé si de calle, barrueres, que heu dit tots vosaltres. Heu començat amb això. Deixa'm acabar, deixa'm dir una cosa. Això ho acabo jo. Anem de puta mare. Coi, fas demagògia, fas trampa. Anda ja, tio. Anda ja, tio, és el que devia pensar el Melero, que en aquests 28 minuts, no obert boca, estava mirant. Vols fer alguna frase? Alguna expressió?
Virgencita, virgencita, que me quede como estoy.
Molt bé, molt bé. Aquí l'Anna que ha dit hem de canviar els paràmetres de les paraules i parlar o poder parlar de tot, doncs ha quedat demostrat que at the wall, at RAC1, es pot parlar de tot perquè hem estat molts minuts parlant d'aquest tema. Molt bé, ens n'anem amb una frase... Sí, ens n'anem amb una frase que l'Anna Gómez ha repetit en dues ocasions sobre si hi haurà eleccions o no a Catalunya. L'Anna ens ha dit... Si Esquerra va ara a eleccions, és un suïcidi.
No sé si millor. La setmana que ve més. Deixeu-me dir abans que entri la cançó del Melero que, bueno, això serà un no parar, ja aviso que serà un no parar. La Ser diu ara que la parella de Díaz Ayuso es va comprar un Maserati després de cobrar les comissions per la venda de les mascaretes. Deixeu-me dir una altra cosa que continuo dient. Potser és perquè jo no sóc del món de la política i sí, tot fa molta pudor i és molt lleig. Escolta, tothom té dret a comprar-se i té calés un Maserati, una altra cosa que sigui més hortera o menys. Però que si guanyes diners i fent comissions i compres un Maserati... És veritat, és el que em direu. que una cosa és el tema legal i una altra cosa és el tema polític, ja ho sé, de la
responsabilitat
política. Però,
home, el senyor Maserati també s'ha de guanyar la vida.
Efectivament, no? Sembla que se la guanya bastant bé. Vostè dirà, senyor Melero.
Avui no ve el cas, perquè us heu anat aquí pels cerros d'Úbeda, però jo estic molt francòfil, i des que els francesos han posat, a més, l'avortament a la Constitució amb dos nassos i han tancat aquestes polèmiques que Estats Units han fet tant de mal, avui que estic francòfil, porto l'Yves Montand, que és un home solicil de Paris, un home que es va casar amb la Simone Signoret i que es va lligar a la Marilyn Monroe, que ho feia absolutament tot
bé. Sent de Paris, se'n voleu una chanson.
Vive la France.
Senyors, fins la setmana que ve. Que vagi
bé. Sous le ciel de Paris s'envole une chanson. Elle est née d'aujourd'hui dans le cœur d'un garçon. Sous le ciel de Paris marchent les amoureux. Leur bonheur se construit sur un air fait pour eux. Sous le pont de Bercy, un philosophe assis, deux musiciens, quelques badauds, puis des gens par milliers. Sous le ciel de Paris, jusqu'au soir vont chanter.
Banc Sabadell t'ha ofert el perquè de tot plegat. Sabadell, necessites un banc?
Locutar un anunci de ràdio aguantant el tipus mentre un senyor que no coneixes de res et llança ganivets no és gaire corrent. Com tampoc és corrent que un compte corrent et doni tants avantatges. Compte online Sabadell. El compte corrent menys corrent. Informa-te'n i fes-te client a bancsabadell.com.
RAC 1.
Marc, vaig a buscar un trosset de formatge a la nevera. Marc, pots venir un moment, si us plau? El servei d'entrega a domicili de Bonpreu Esclat Online arriba a Barcelona. O, si ho prefereixes, el punt de recollida més proper. El quilòmetre zero, més a prop que mai. Bonpreu i
Esclat. Obriu ja els ulls.
On som?
Al meu poble.
Però si és preciós, i tu sempre deies que era molt lleig.
És veritat, sempre deies això.
Bé, ara és bonic. I quan va deixar de ser un poble lleig?
Quan vaig pensar que podia ser bonic.
Sí, home, que tu penses que el teu poble pot ser bonic, i passa?
Divendres 15 de març, Euromillones sorteja un pot especial de 130 milions d'euros. Euromillones, no hi ha res més gran.
Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
Vinga, nens, avui ens abriguem bé, em sentiu? La bufanda, poseu-vos la bufanda. Però no te la treguis, que no te la treguis. I l'altre amb l'abric descordat, sempre igual. I sí, a ells només es preocupa passar-s'ho bé. Per això els dono un Actimel cada matí, amb probiòtics exclusius LKCI i, a més, vitamines, ferro i zinc, que contribueixen al funcionament normal del sistema immunitari.
Viu la màgia de Harry Potter d'Exhibition al Port Vell de Barcelona. Un viatge a través de decorats immersius on reviure els teus moments preferits de la saga. Des de tretzo i vestuari original fins a escenes darrere les càmeres. No t'ho perdis. Últims dies. Entrades a harrypoterexhibition.com.
Tens casa amb jardí o piscina? Transforma-la amb Abrisud. Vols cobrir la piscina, el cotxe o busques una pèrgola bioclimàtica on relaxar-te? Abrisud té la solució.
Del 15 al 17 de març tenim portes obertes amb preus de fàbrica i descomptes de fins al 30%. Visita'ns. Som a Cornellà. Sortida 15 de la Ronda de Dalt.
Abrisud. Dona vida al teu exterior.
Els qui fan un rasca de l'11 per diversió, ben rascat. Els qui sempre juguen plegats al rasca milionari, ben compartit. I a tots els que han guanyat un premi amb el Rasca Cleopatra, ben celebrat. A tots els que jugueu als rasques de l'11, ben fet, ben jugat. Perquè cada vegada que jugues als rasques de l'11, guanyes alguna cosa més important que un premi. Guanyes millorar la vida de milers de persones amb discapacitat. 11. Ben jugat.
Juga responsablement i només si ets major d'edat.
El seu currículum està força bé, però l'anglès com el porta? Perquè somriu?
Els cursos d'idiomes a l'estranger de Rosa dels Vents no només aprendran anglès, sinó que viuran una experiència única que mai oblidaran. Rosa dels Vents, cuidant el que més estimes des del 1976.
A veure, tu al teu pare li fas ben poc cas. Vaja, que si et diu que no posis els peus a la taula del menjador, tu ni cas. Si et diu que treguis les escombraries, que es vagin esperant. I si et diu que no cal que li regalis res el dia del pare, Doncs tu igual, ni cas. Aquest 23 de març, regala-li 15 milions a un dècim del sorteig del Dia del Pare de Loteria Nacional, que segur que malament no li semblarà. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
Dissabte 16 de març, òpera en concert al Palau de la Música Catalana.
Un imperi roman de cadència, una societat hedonista i un triangle amorós a l'Incoronazione di Poppea de Monteverdi.
Una història real d'ambició pel poder, traïció i adulteri amb Janine de Vic, Kang Ming Justin Kim, el cor de cambra del Palau i The English Concert, sota la direcció de Harry Bickett.
Entrades a palaumusica.cat.
RAC 1. Si quan penses què vols ser no saps si prefereixes programar, dedicar-te a la física, al periodisme, la farmàcia, l'astronomia, la informàtica, la psicologia, la ciència... Deixa de donar-hi voltes i vine al Saló de l'Ensenyament del 13 al 17 de març, on t'orientarem perquè descobreixis a què et vols dedicar i et puguem ajudar a ser el que vols ser. T'esperem a Fira de Barcelona, recinte de Montjuïc.
No estic mai feliç.
Ploro sense motiu.
No em puc concentrar.
No puc més.
Si t'identifiques amb algun d'aquests sentiments, deixa't ajudar.
Un diagnòstic professional de depressió, autisme, TOC o estrès a temps permet iniciar el tractament abans que el problema s'agreugi.
A Goodman Barcelona som experts en salut mental. Junts trobarem la causa i la millor solució.
Truca'ns al 699 29 23 53.
Aquest diumenge que farà solet, planazo paella a la terrasseta de casa la Marta.
D'acord, jo poso la casa. Però si fem paella, l'arròs que sigui el millor. Que sigui arròs Montsià.
Si voleu cuinar la millor paella, trieu arròs Montsià. Visiteu el millor arròs per cuinar.cat per descobrir tots els secrets del millor arròs. Arròs Montsià, el millor arròs per cuinar.
Arriben els dies bojos a Volmar Grup Les Eps Badalona. Del 13 al 16 de març, encén la teva emoció. Amb un descompte de fins a 8.000 euros. Entrega en 24 hores, 30 unitats en estoc en liquidació. Amb el millor pla de finançament, manteniment inclòs. No deixis escapar aquesta oportunitat. Recorda, del 13 al 16 de març, t'esperem a Volmar Grup Les Eps Badalona.
Hola, sóc l'Alfred Rodríguez Picó i us vull parlar de la humitat. La pluja fa que la humitat afecti greument la vostra casa. Infiltracions, capil·laritat, condensació, salitre... Des de fa més de 50 anys, Murprotec soluciona definitivament els vostres problemes d'humitat. Demaneu el vostre diagnòstic complet i gratuït al 900-102-103. Murprotec 900-102-103. És en Picó qui us ho diu.
Per què a Supermercat Plus Fresc són especialistes en frescos?
Doncs perquè cada dia et serveixen la millor fruita i verdura dels productors locals, perquè tenen la carn de la seva marca 100% criada a Lleida i perquè sempre hi trobes el peix i marisc més fresc de les llotges d'aquí i te'l cuinen gratis al forn.
I si vull que m'ho portin a casa?
Sí, tenen repartiment a domicili i també pots fer la compra online a plusfresc.cat. Plus Fresc, el súper que t'estima.
Si busques inspiració, prova a conduir la gamma SUV de Kia. Disseny i tecnologia de la mà. Gamma SUV de Kia, també disponible en versions híbrida, híbrida endollable i 100% elèctrica, amb condicions especials fins al 25 de març. Consulta les condicions a kia.com. Visita'ns a la xarxa Kia de la província de Barcelona.
Kia, descobreix el que t'inspira.
En menys de 24 hores t'ajudem a trobar la solució per tal que els teus pares estiguin ben cuidats a casa. 9 de cada 10 famílies en recomanen. Cuideo. Atenció a domicili de qualitat.
Arriba la gira de Setmana Santa de l'Orquestra Simfònica del Vallès amb la passió segons Sant Joan de Bach. Dirigida per Xavier Puig i amb una nova dramatúrgia de Sergi Belbel, compta amb la participació de diversos cors i veus solistes de Catalunya.
Dissabte 23 de març al Palau de la Música Catalana i gira per Catalunya fins al 4 de maig. Entrades a osvallès.com.
Sou autèntics fans de Playmobil? Del 8 al 30 de març, Playmobil celebra en primícia el seu 50è aniversari a Finestrelles Shopping Centre amb 4 espais de joc, exposicions i 2 tardes de meet and greet. Playmobil us espera a Finestrelles Shopping Centre. Sortida 12 de la Ronda de Dalt.
A Mundo Deportivo ho vivim tot minut a minut. La tensió de cada jugada. L'adrenalina de cada volta. L'emoció de cada punt. Les nervis de cada final. Mundo Deportivo. Ho donem tot.
Actualitzada. Més fàcil.
Ara, a RAC1.cat encara és més fàcil descarregar, escoltar i compartir els teus podcasts preferits.
RAC1.cat.
El portal de notícies de RAC1.
El món a RAC1, amb Jordi Basté.
11 i 14.
Cellers Maset t'ofereix la tertúlia esportiva.
A aquesta hora saludo Joan Maria Pou. Què tal, Joan Maria? Bon dia.
Hola, bon dia, Jordi.
Santi Segurola, què tal? Bon dia.
Bon dia.
I Roger Saperes, què tal, Roger?
Hola, Basté, bon dia.
Bon dia, bona hora. Deixeu-me dir que d'aquí a un 20 minuts, quan acabi aquesta tertúlia, en directe, el que és el director de cinema, que en aquests moments té la pel·lícula més vista a tot el món a Netflix, que és una pel·lícula que es diu Damsel, que protagonitzen Robin Wright, Angela Bassett i Millie Bobby Brown, que és un director canari que es diu Juan Carlos Fresnadillo, i que entrevistarem d'aquí una estona aquí al Món Ara. Però abans hem de parlar primer d'una grandiosa notícia, i la segona, i després parlarem d'una altra cosa que ahir m'ha semblat patètica. Però bueno, això és una altra... Figues d'un altre paner que en parlarem després. Primer, i vull parlar, primer, Joan Maria Pou. Ahir vaig enviar, i ho va dir-ho per antena, perquè estava allà veient el partit, vaig dir prou, perquè estaven en aquell estat d'ànim tan culer de passar de Pinto Valdemoro sense passar pel mig, perquè estaven eufòrics tots, com estàvem tots, de la classificació del Barça, i no del fet de classificar-se, que ja era de per ser molt important i que és una mena d'alegria col·lectiva per molts motius econòmics, social, esportiu, futbolístic i tot, sinó perquè també l'equip va donar una perspectiva d'imatge molt diferent a la que havíem vist fins ara. Joan Maria?
Sí, quan es va acabar el partit, Jordi, em vaig adonar, ja ho sabíem, però vaig corroborar, em vaig adonar del tot com necessitava la institució sencera una nit com aquesta, no? I quan parlo de la institució parlo de tothom, parlo evidentment dels futbolistes, parlo evidentment de Xavi i el cos tècnic, parlo evidentment dels directius, dels executius, però també dels socis i seguidors del Barça, no? Ja feia molts anys que el Barça no jugava aquestes rondes o que no regalava un partit d'aquestes característiques en una nit europea important. I ahir, quan marca el gol Lewandowski, que la gent diu ara sí que podem celebrar-ho, comences a notar que hi havia una necessitat enorme de compartir una alegria d'aquest tipus. I per això, durant uns minuts, doncs els del Barça jugar a RAC1 vam tirar de fantasia, d'il·lusió, de dir t'imagines, evidentment sembla, continua semblant una quimera absoluta guanyar aquesta competició, però en tot cas l'equip torna a ser quarts de final 4 anys després. Ahir va fer minuts boníssims en molts moments del partit i jo crec que la gent del Barça ho necessitava, no?
Seguro, la del partit, què?
Bueno, el lunes me preguntaste a ver qué pensaba el partido y yo te dije, te contesté que era el partido que el Barça tenía que ganar y que iba a ganar, porque era mucho más que un partido. Y ayer lo convirtió en una catarsis, que es muy importante por todas las razones que habéis comentado. Creo que, en cierto modo, ganó a contraestilo del Barça, es decir, fue un partido muy roto, mayor posesión de Nápoles, pero el Barça lo jugó como lo tenía que jugar, apasionadamente, dejándose hasta la última gota de sudor. Partido complicado, porque el Barça, con esa manera vehemente de jugar, pero inteligente a la vez, porque aprovechaba lo mejor de cada jugador, tuvo 25 minutos primeros muy buenos. A partir de ahí hubo un tramo de 20 minutos en el primer tiempo y 20 en el segundo, muy, muy delicados. El Barça sufriente. Creo que la actuación de Xavi, introduciendo los cambios que introdujo, funcionaron muy bien. Por lo demás, fue un partido que tuvo esas emociones típicas de las noches europeas que pueden ser hasta transformadoras. Vamos a ver si esto tiene continuidad. Por lo demás, fue el partido de Cubarsí.
Sí, señor.
En cierta manera, también fue el partido de Lamín y de Fermín, tres chicos de la casa. Pero también, a veces yo creo que somos muy injustos con algunos de los veteranos. Yo soy un gran admirador de Gundogan. Y cuando el partido se estabilizó con los cambios, a mí me parece que lo que hizo Gundogan en los últimos 30 minutos del partido, en esa posición ya más cercana al área, fue verdaderamente prodigioso. Participó con una pared maravillosa en un gol, le dejó tres veces a Lamín solo ante el portero. Creo que en este sentido hubo muy buenas noticias para el Barça. Ahora hay que consolidarlas, Y también me preocupó el afán revanchista de Xavi.
Aquesta, ara anem a aquest tema, ara anem a aquest tema. Abans d'anar a aquest tema, sobre el partit, Saperes.
Bueno, que necessitàvem una mica, com deia el Pou, una alegria com aquesta, no? Que duíem molt temps castigats parlant de les derrotes europees, de les desfetes, de la situació econòmica del club, i ahir, per tant, hi ha un dia que després d'estar castigats tenim una estona de pati, no? I ens esbravem una mica, i fins i tot jo després del partit li deia al Pou si era Wembley o no.
Sí, però ja ho vaig veure ja.
No, però crec que ho hem d'entendre una mica en aquest context, d'estar tan allà retinguts i, hòstia, quina pena el Barça, quin partit més pobre, quina situació econòmica. I ahir, hòstia, la situació econòmica millora gràcies a la victòria, el Barça mostra una bona imatge, es classifica un altre cop pels quarts de final, és a dir, que hi havia una mica motiu de festa. No? Jo del partit em quedo amb que l'equip és capaç ahir d'enganxar l'afició, que venien d'un partit contra el Mallorca que va ser més aviat fluix, i ahir l'equip amb aquells 16 primers minuts especialment i la primera mitja ara enganxa totalment a l'afició. Crec que també la bandera d'aquest equip són els joves. Ahir l'aposta per Cubarsí en el seu debut a la Champions, el partit que fa Fermín marcant el gol i Lamine demostrant que ara mateix és el jugador amb més desequilibri de l'equip, fan que l'afició encara s'enganxi més a aquest equip. La concentració ahir dels jugadors, a Koundé, a mi és un jugador que a vegades em posa nerviós, ahir va estar excel·lent. Rafinha, que és un jugador que tampoc m'acaba de fer el pes, ahir em sembla que fa un gran partit. Per tant, en aquest nivell els jugadors van mostrar ahir la seva millor imatge, i destacar també, com ara deia el Santi una mica, l'encert de Xavi, no? A l'11 parlàvem de si jugaria Joao per Galons, doncs acaba jugant Rafinha, juga Cubarsí, és a dir, crec que acaba posant l'11 més intens, que li surt bé l'aposta i que després està molt bé Xavi també amb els canvis, perquè l'equip havia començat bé, havia patit, com estàvem comentant també, i després capaç d'acabar el partit bé i no acabar patint i amb angúnies, com li ha passat tantes i tantes vegades.
I ja sap l'estimat Joan Maria Pou que a mi, quan hi ha un partit de Champions i em llevo el despertador és més dolç, si és que es pot ser despertador dolç, però realment és molt més dolç. Clar, això em garanteix a mi, personal, ens garanteix a tots els que ens agrada veure el futbol, ens garanteix un abril meravellós. Meravellós. Sí, sí. Però meravellós vol dir meravellós.
9 o 10 d'abril i 16 o 17 d'abril, anada i tornada, ja tens dos despertadors dolços més.
Esclar.
Jo recordo la primera vegada que em vas explicar això, perquè jo no sabia que hi podia haver un despertador dolç a quarts de 5 del matí. I jo sé que pels culers, doncs, el dia que hi ha un partit de Champions, aquestes característiques, el despertador és molt dolç a les 8 o a les 9, però veig que a quarts de 5 també. Jo només vull afegir una cosa. Ara el Santi parlava dels moments de patiment que van ser evidents, no? Vull dir, jo li vull recordar a la gent que això és la Lliga de Campions i que ahir el líder de la mare de totes les lligues de la Premier es classifica als penals contra el Porto. Que el Madrid, que ja sabem com se li dona aquesta competició, no va tenir ni molt menys una classificació folgada contra el Leipzig. I així podríem continuar. Vull dir que ningú s'esperi festivals, ja ho sabem que d'aquest Barça no et pots esperar molts festivals, però que ahir jo crec que el partit és molt seriós tenint en compte les circumstàncies i tenint en compte que estem parlant d'un equip, el Nàpols, que tampoc està passant pel seu millor moment, però que és l'actual campió de Lliga. Jo crec que ahir es va veure una comunió també a la graderia, unes ganes de celebrar que el club necessitava. I ara, doncs sí, evidentment, depèn de qui et toqui el divendres, doncs a patir una altra vegada. Però de moment això ja no t'ho treu ningú.
No sé quants anys fa, no, o potser és l'any passat i no ho sé, però que els classificats ja són el top, retop i xutxipipop. És a dir, Manchester City, Real Madrid, Arsenal, Bayern de Múnich, PSG, Barça, i avui poden entrar o l'Inter de Milà, que seria un dels històrics, l'Atlètic de Madrid, o el Dortmund, o el PSV, que seria un altre dels històrics. Per tant, jo no sé quan fa que hi ha un... Els tops d'Europa s'han ajuntat tots en aquests quarts de final de la Champions. I, per tant, la pregunta que em faig ara a Pou, a Segurola i a Saperes és qui sí i qui no, o qui sí li aniria bé al Barça i qui seria un desastre. Pou.
Per mi, l'equip que et pot fer més mal ara, amb diferència, és el City, jo crec. Després, per components no només estrictament esportius, evidentment una eliminatòria contra el Madrid, buf, perquè a més passaria una cosa basté, que és que 9 o 10 d'abril jugaries l'anada,
sí.
16 o 17 jugaries la tornada,
sí.
i el 21 jugaries al Bernabéu a la Lliga.
És veritat.
Per tant, des d'un punt de vista també emocional i d'atenció, no sé si seria bo per la salut del personal.
Yeah.
Per tant, jo el City crec que és l'equip més perillós amb diferència. I, a priori, per cartell, evidentment, el guanyador de l'eliminatòria d'avui del PSV a Eindhoven i el Dortmund,
sí,
clar, et permetria, diguéssim, somiar amb unes semifinals.
Val. I tu dius Segurola?
Yo hablaría de esta eliminatoria en términos freudianos. Yo creo que el rival que más le iría a este Barça de Xavi sería el Manchester City. Sería la ocasión de, en términos freudianos hablo, de matar al padre. Uh-huh. Y creo que añadiría un componente emocional en el que Xavi no perdería mucho, o prácticamente nada, si pierde esta eliminatoria, este partido, estos dos partidos. Y, se ganaría el respeto que él anda buscando, y lo anda buscando a través de las conferencias de prensa tan revanchistas que hace. Está claro que él, de alguna manera, creo que está... Perdón?
Que et dic, ara anem. Abans, qui sí, qui no.
Jo crec que el Manchester City seria el ideal per jugar contra el Barça.
També et dic una cosa, i ara ho parlarem, i està matant el pare a pessigades, Xavi, ja ho està fent. Digues, Saperes.
No, jo ahir parlava de Wembley, però si m'ho permets, Basté, vaig per la línia de Pou. Jo crec que sobre el paper, perquè després, ahir l'Arsenal, com deia també el Joan Maria, estava patint, no?, per eliminar el Porto, que dius, hòstia, en principi l'Arsenal li ha de passar per sobre. Però PSV, i no vull de totes el City per tot el que implica dins i fora del terreny de joc, que ara ja ho estàvem apuntant.
Val, anem a l'altre tema, al segon. Jo ja he dit el que havia de dir aquest matí a les 6, a les 7 i a les 8 i ja no diré res més perquè ells en saben més que jo. Pou, què et va semblar la roda de premsa de Xavi, que no em va permetre pràcticament dormir?
Home, doncs va ser sorprenent, no?, perquè tenia guardat un titular del Montbès al País del mes de novembre, no? Vull dir, jo realment quan fa servir això de dir, en el seu moment algú va dir que el Barça era el bufón d'Europa, jo realment no sabia a qui feia referència, i aleshores de seguida evidentment la redacció es va posar en marxa i van enviar l'article i vaig pensar, ah sí, és aquell article del Ramon, i em va semblar que tenir guardat en un calaix un titular del novembre vol dir que realment el tens clavat clavadíssim, no? Jo crec que Xavi té des de fa molt temps un problema amb la importància que dona a l'opinió publicada, i té un problema amb els periodistes que ell considera guardiolistes acrítics, i que creu que pel fet de ser guardiolistes acrítics doncs li tenen mania i l'ataquen d'una manera absolutament injusta. I en aquest grup hi ha el Ramon, i ets tu, i és el Santi, i és el Marcos López, i és el Joan Domènech, i és el Xavi Torres...
Tu.
Vull dir, hi ha una sèrie de periodistes que els té com... enfilats perquè creu que li tenen mania. De fet, jo crec que això que expliquem ara, jo crec que està bé explicar-ho perquè posa en context moltes paraules de l'entrenador, no? En la seva època de jugadors, quan els dos encara eren jugadors i un semblava que havia de ser el substitut de l'altre, ja hi va haver-hi aquest duel, diguéssim. Després van viure un idili futbolístic descomunal quan Guardiola és l'entrenador i Xavi és el màxim representant del guardiolisme futbolístic al mig del camp, però ara ha tornat aquesta rivalitat absoluta, no? I imagina't què podria passar amb un City-Barça, no?
Segurola.
Bueno, pues yo creo que es el momento, ¿no? Dicho de otra manera, a mí lo que no me gusta es que haya gente, en este caso Xavi, que considera que merezca adhesiones inquebrantables, simplemente porque es Xavi o porque es el que sea. Nuestra función, nosotros somos periodistas, lo crea él o no lo crea. Y hay que decir que lo que hizo ayer el Barça y lo que hizo ayer Xavi en el campo fue verdaderamente magnífico, extraordinario. Y hay que reconocerlo. No hay que reconocerlo, hay que elogiarlo.
Y tan.
Ahora bien, este es un equipo que perdió con el Amberes. Este es un equipo que perdió con el Shakhtar. Un equipo que el Madrid le metió 4 en la Supercopa. Que le metió 5 el Villarreal. en el, un equipo y un club en el que él ha dimitido, que él dimitió, y que la junta directiva le dijo, bueno, espera un poco, te vamos a conceder hasta junio, cosa que no es muy normal en los clubes, y el hecho de pasar revanchas simplemente porque has ganado un partido muy importante, porque ves ahora las cosas de forma muy diferente a un minuto después del partido del Villarreal, que dio la sensación de ser un calentón en toda regla. Y en este sentido hay que elogiar, yo creo, la posición de Laporta, que dijo, bueno, si esto es un, seguramente que pensó que era un calentón y vamos a esperar un poco a que esto se enfríe. Pero me parece que esa actitud no gana nada. Digamos, nuestra función es decir, si el Barça juega bien o juega mal. Ayer jugó bien, jugó muy bien, tuvo hasta sus héroes, tres chavales, por decirlo de alguna manera, y se está diciendo por todas partes. Yo creo que Xavi en este aspecto se desgasta en esta batalla, en cada conferencia de prensa, sin entender que su función sería mucho más fácil si simplemente se ajustara al trabajo que todos los entrenadores tienen, que es dirigir un equipo, si juega bien, o él cree que juega bien, y la gente, o muchos periodistas, o el periodismo en general cree que juega mal, pues cada uno tiene su opinión. Pero eso de convertir la victoria en los cuartos de final frente al Nápoles en una especie de revancha histórica contra no sé quién, me parece bastante infantil.
Bé, perdona, Santi, et diré una cosa que és que potser... Jo crec que hi ha gent que li escalfa molt el cap a Xavi. O més ho penso. Algú de baix, segur, jo crec que hi ha diversos noms que són bastant susceptibles, a dalt i a baix. Però el més important és que Xavi hauria de llegir l'article, la famosa crònica del Ramon Besa. Quan parla de Buffon, no parla del Barça del Xavi. Comença dient, no hay seguramente un equipo más bufón en Europa que el Barça. El último ridículo ha sido el de perder contra un rival menor, estaven parlant del Shakhtar 1-0, que ni siquiera puede jugar en su país por la guerra y se ha tenido que refugiar en Hamburgo. Continúa el Ramon Besa. El 1-0 alcanzado por el Shakhtar no tiene la trascendencia del 4-0 del Liverpool, el 3-0 de Roma, por no recordar el 2-8 del Bayern de Múnich. O sigui, el que està fent el Ramon és parlar de que a Europa els últims anys, amb Xavi, però sense Xavi, ha fet el ridícul, cosa que és francament demostrable. Francament demostrable. No està parlant de l'equipo bufón del Xavi. Està parlant d'això que ara parlàvem amb el Pou, o amb el Santi, o amb el Roger, que l'alegria que tindrem de veure durant tot un mes el Barça arribar als quarts de final de la Champions. I quan perds, et sents orgullós encara que perdis, i no veure aquell 2-8, o aquella eliminatòria contra el Liverpool, o aquella eliminatòria contra la Roma. Per això...
I saps quin és el problema, també, Basté? Que és que jo crec que és molt també de barcelonisme l'endemà d'una nit com aquesta haver d'estar parlant d'això per posar en context el que diu a la sala de premsa el Xavi, perquè el Xavi en un moment donat parla de manera desafiant del Buffon, i ara què fem amb el Buffon? En algun moment tenia un to una mica maradonià, no?, la roda de premsa, amb allò que va dir en el seu moment que la siguen xupando, doncs amb un altre estil, amb un altre to, més subtil, però hi havia un punt desafiant de dir, ara què? Ara què fem amb aquesta expressió, amb aquest concepte, no? I clar, de cop i volta, nosaltres vam dir, això ho hem d'explicar, perquè si no els oients no entendran absolutament res de què estem parlant, perquè de cop i volta, en la nit més alegre i més bonica de la temporada, hi ha aquest component de vinagre, d'àcid a la sala de premsa, no? I jo crec que a mi una cosa que em va agradar molt, que va explicar el Ramon ahir, el tu diràs, quan va parlar una estona amb l'Aleix, és que el Ramon reconeix que potser la manera d'explicar la situació del Barça a Europa va ser molt contundent, i ell accepta que l'entrenador pugui dir, hòstia, t'has passat tres rotondes. Jo això ho puc entendre. Realment el concepte de bufó, hòstia, és dur, és dur. Però quan el Ramon explica que després tenen un intercanvi privat per WhatsApp on el Ramon l'intenta explicar això que estàs dient tu ara, que no s'estava referint només a aquest equip, que estava parlant de la trajectòria a Europa de fa uns anys, etcètera, etcètera, jo penso, ja està, això és del mes de novembre, el periodista t'ho ha aclarit, tu pots considerar que s'ha passat tres voltes i tens tot el dret a considerar-ho, però esperar-te tots aquests mesos, el dia que tens la primera alegria grossa contra un senyor equip a Europa per treure-ho, significa que realment Xavi està molt dolgut i que té algunes espines clavades molt profundament, fins al punt que
les anet escampant en diferents dinars.
Sí, però que ahir ho fa davant del món, diguéssim, a la roda de premsa oficial del postpartit, de cop i volta treu una crònica d'un periodista del mes de novembre, que això vol dir que la tenia guardada per quan la seva posició fos una mica més forta, no? I és una mica trist perquè de cop i volta tu durant uns minuts ni que sigui has de desviar el focus per explicar-li a la gent d'on ve tot això, no?
Saperes, per acabar.
Sí, no, una mica en la línia de tot el que estàveu dient. Jo no entenc sobretot el moment que en un dia on podríem estar lloant el partit com hem fet al principi, que va fer el Barça, la bona gestió del partit que va fer Xavi, haguem d'estar donant voltes a aquest tema, no? Que era un tema que ja havia tractat en privat amb el mateix Ramon, que ja li havia donat explicacions, però que ara hem de posar sobre la taula perquè la gent entengui d'on apareix aquest concepte de bufón, no? Perquè és una cosa com molt entre Xavi i Ramon Besa, una cosa que ja havien parlat a través de missatges. Per tant, no entenc aquest moment. Dit això, doncs té tot el dret a criticar i també a ser criticat sempre des del respecte, que és el que entenc que va fer el Ramon, que després li pugui agradar més, que li pugui agradar menys, que el Ramon, insisteixo, com ara deia el Pou, també li dona explicacions i diu que potser no va estar del tot encertat en l'adjectiu, però vaja, li dona les explicacions i el per què fa servir aquest concepte. I més enllà d'això també, a mi hi ha dues coses que completen encara l'explicació de Xavi, que no hi estic d'acord. Quan diu és un periodista que segueix el Barça i que és del Barça, de dir, com si això impliqués a alguna cosa, no? Escolti, a la sala de premsa són periodistes que el que fem és intentar explicar de la millor manera el que veiem sobre el terreny de joc. I després diu, què fem ara amb això? Què fem ara amb això? Doncs podem discutir el concepte bufón, però el partit aquell del Shakhtar va ser un nyap, igual que hem dit que el partit d'ahir va ser espectacular i que li va venir bé al Barça i que per fi vam veure aquesta versió. Per tant, a mi aquestes dues coses també em van grinyolar del seu discurs.
Tot aquest sidral, Basté, és barcelonisme en essència.
Que
aquí hi ha un corrent de fons que no té a veure ni amb el partit d'ahir, ni etcètera, sinó que té a veure amb aquests ismes que continuen circulant de manera més o menys evident per l'entorn, no? I en aquest sentit, Xavi, doncs, creu que hi ha un guardiolisme periodístic que és acrític amb el Pep i que, diguéssim, que no... Que des que el Pep Guardiola va marxar no ha considerat que cap entrenador ho hagi fet raonablement bé tres dies seguits.
Però això ho diu per la crònica del Ramon Besa o ho diu perquè, esclar, és que em consta
que... Ho diu per sistema.
Perquè en aquests 15, perdona, Pou, el dubte que tinc és si entra el Màrius Carol també. Perquè es va emprenyar amb el Màrius Carol per un comentari que va fer en una tertúlia al matí?
Sí, no. Que s'ha emprenyat amb... És que, Basté, s'ha emprenyat amb molts periodistes perquè té un entorn que li fot el cap com un tipal, però que això ja ho feia quan era jugador. El tema és que, en el cas del Màrius, evidentment el Màrius no el col·loca en aquesta bossa de periodistes guardiolistes. No vol dir que només tingui enfilats els guardiolistes, però hi ha una sèrie de periodistes associats al guardiolisme que els té com llistats. I el Ramon Besa és un d'ells.
Pero eso es entrar en un modo conspiranoico. Y sí, me parece que eso, digamos, no es la mejor manera de dirigir a un club o
no,
un equipo en este
pero
caso.
Pero ya era así como jugador, Santi.
Él da por supuesto que los periodistas, muchos periodistas, la mayoría de los periodistas, actúan de mala fe. Y eso me parece que ya no tiene que ver con... posturas, con maneras de ver el fútbol, tiene que ver con una, digamos, manera de ver la vida bastante triste, lo digo sinceramente. Y desde luego, no me parece que es el modelo más adecuado para dirigir a un equipo que está en este momento vibrante y señalar a un entorno que probablemente a los del equipo, a los jugadores, importa un pimiento todo lo que sucede en el entorno. Pero que, sin embargo, Xavi está obsesionado. Y está tan obsesionado que convierte la rueda de prensa de ayer, la conferencia de prensa de ayer, que es, en cierto modo, la posibilidad de una liberación total, la convierte en una especie de ruido fantasmal, hablando de historias que, desde luego, no se corresponden con la realidad.
En fin.
Nosotros hablamos de lo que vemos. Y lo que hemos visto en el BAS este año... En general, no ha dejado satisfecho. ni al periodismo, ni a la grada, ni al club en muchos momentos. Entonces ya está, no pasa nada. Y cuando juega bien, como ayer, y jugó muy bien, pues ¿cómo no lo vas a decir? Fue fantástico, pues adelante con ello.
Sí. En fi...
Només una cosa, Bastien.
Digue'm.
No, anava a dir només, sort que no llegeixen la premsa, que és el que sempre diuen.
Sí. Només una cosa, que avui he rebut un... Hi ha una frase que m'ha agradat molt, que diu agafar de rival periodístic a Ramon Besas no ve entès res de la història del Barça. M'hauria agradat això dir-ho jo, però m'ho ha dit un directiu potent del Barça en un missatge que m'ha enviat aquesta nit. O sigui, que vull dir que crec que Xavi no va amb la línia només dels periodistes, sinó de molta gent que està allà, i em consta que també que Joan Laporta no ve gaire. En fi, Saperes, Pou i Segurola, fins la setmana que ve, que vagi bé. Pou, fins diumenge. Quin partidàs. Atlètic de Madrid,
sí,
Barça.
Prepara't, que ara venen, venen
curves. Venen corbes. 21 minuts i a les 12. Juan Carlos Fresnadillo, d'aquí uns moments al món RAC1.
Quantes caixes de vi i cava us han portat els de Maset, no?
Aquest mes fan l'oferta del 3x2. En pagues 2 i t'emporten 3.
Ah, parlant de 3, us hem d'explicar una cosa.
Com? Que mai us saltin vins i caves per celebrar qualsevol notícia inesperada. Aprofiteu ara la millor oferta de l'any. Cellers Maset, directe del celler a casa vostra.
RAC 1.
A veure... Tu al teu pare li fas ben poc cas. Vaja, que si et diu que no posis els peus a la taula del menjador, tu ni cas. Si et diu que tregui les escombraries, que es vagin esperant. I si et diu que no cal que li regalis res el dia del pare, doncs tu igual, ni cas. Aquest 23 de març, regala-li 15 milions a un dècim del sorteig del dia del pare de Loteria Nacional, que segur que malament no li semblarà. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
Si sents així el teu transistor, necessites un Renove.
Seguim amb el gran Renove de MediaMark. Estalvia't fins a 100 euros per canviar de mòbil o de tablet, 200 euros per actualitzar el teu PC o portàtil i molt més. MediaMark.
Estàs a punt d'escoltar la millor promoció de totes les que escoltaràs avui. Si la lluna del teu cotxe fa crac, a Crystalbox te la canviem en un 3 i no res. I si vens a partir de l'11 de març, et regalem un altaveu! Demana cita en un pim-pam a Crystalbox.es. Crystal crac?
Crystalbox!
Reparem les llunes del teu cotxe en un plis.
Ja saps que em tens aquí per al que calgui. Vaja, com un pare. Si passa res, tu em telefones. A veure com em tens guardat el mòbil.
Doncs com a Pablo Bahí.
Doncs res, val més que hi posis a papa. Ja ho saps, per sortir el primer.
Per 17 milions, et fas pare de qui sigui. Extra dia del pare de l'11. El 19 de març, 17 milions d'euros. No et quedis sense cupó. Extra dia del pare de l'11. Ara, qualsevol vol ser pare.
A tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Perdona? Que ara Movistar Prosegura Alarmes inclou una garantia antiocupació? Uf, ja veuràs quan se n'assabenti el meu gos.
Cap guardià pot competir amb Movistar Prosegura Alarmes, la primera i l'única alarma amb garantia antiocupació, que no només dissuadeix i protegeix, ara també es compromet contra les ocupacions. Contracta-la al 900-222-250 o a movistarproseguralarmes.es.
Origen, sabor i qualitat certificada. Oli d'arbequina verge extra amb denominació d'origen protegida a les Garrigues. No tots els olis són iguals. Trobaràs el nostre oli d'arbequina verge extra amb certificació de qualitat a les cooperatives i molins amb DOP Les Garrigues.
Amb la col·laboració de la Generalitat de Catalunya i el Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural, Europa inverteix a les zones rurals.
La testosterona és fonamental per l'home. Energisil Vigor amb zinc contribueix a mantenir les ganes i els nivells de testosterona. Ja ho saps, energia masculina. Energisil Vigor.
Obriu ja els ulls.
On som?
Al meu poble.
Però si és preciós, i tu sempre deies que era molt lleig.
És veritat, sempre deies això. Bé, ara és bonic.
I quan va deixar de ser un poble lleig?
Quan vaig pensar que podia ser bonic.
Sí, home, que tu penses que el teu poble pot ser bonic, i passa?
Divendres, 15 de març, Euromillones sorteja un pot especial de 130 milions d'euros. Euromillones, no hi ha res més gran.
Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
Miro al meu bany i penso, això necessita un canvi. Ho visualitzo. Uf, m'encanta. Vaig a Bauhaus. Vull aquest mirall. I el moble també. Res m'atura. I tot al millor preu. M'ajuden amb tot. Bauhaus, fidel aliat de les meves reformes. Fet. Bany nou. Així sí.
Imagina, crea, sorprèn-te. Bauhaus. Bricolatge, reformes, decoració i jardí.
Per tots els que diuen...
L'estiu és la millor època de l'any!
És que no coneixen la primavera Nissan. Gaudeix d'una baixada excepcional de la TAE a tota la gamma fins al 20 de març. Sí, sí, baixem la TAE a tota la gamma Nissan.
Visca la primavera!
I a més un 25% de descompte en accessoris. Finançant amb RCI Bank.
A veure, tu al teu pare li fas ben poc cas. Vaja, que si et diu que no posis els peus a la taula del menjador, tu ni cas. Si et diu que tregui les escombraries, que es vagin esperant. I si et diu que no cal que li regalis res el dia del pare, doncs tu igual, ni cas. Aquest 23 de març, regala-li 15 milions a un dècim del sorteig del dia del pare de Loteria Nacional, que segur que malament no li semblarà. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
Si sents així el teu transistor, necessites un Renove. Let's go.
Seguim amb el gran Renove de MediaMark. Estalvia't fins a 100 euros per canviar de mòbil o de tablet, 200 euros per actualitzar el teu PC o portàtil i molt més. MediaMark.
Perdona? Que ara Movistar Prosegur Alarmes inclou una garantia antiocupació? Uf, ja veuràs quan se n'assabenti el meu gos.
Cap guardià pot competir amb Movistar Prosegur Alarmes, la primera i l'única alarma amb garantia antiocupació, que no només dissuadeix i protegeix, ara també es compromet contra les ocupacions. Contracta-la al 900-222-250 o a movistarprosegur-alarmes.es.
El qui juga als rasques de l'11 per l'emoció, ben rascat. El qui juga pel premi, bé per tu. I el qui tanca els ulls abans de jugar al Rasca Mega Milionari, ben il·lusionat. A tots els qui jugueu als Rasques de l'11, ben fet, ben jugat. Perquè cada vegada que jugues als Rasques de l'11, guanyes alguna cosa més important que un premi. Guanyes millorar la vida de milers de persones amb discapacitat. 11. Ben jugat.
Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Fes-te ara de Legalitas i sent el poder de comptar amb un advocat sempre que ho necessitis. Truca gratis al 900-106-08 o entra a legalitas.com.
Contracta la teva assegurança de llar amb Verti per només 78 euros i gaudeix de descomptes en els serveis de reparació i reformes. Calcula el teu preu a Verti.es. Estalvia temps. Estalvia diners.
El món a RAC1 amb Jordi Basté. 3:15.
Aquest pròxim 15 minuts, abans de les 12, parlarem amb un director de cinema que pot dir que ha transcendit fora de les fronteres per consolidar-se en el panorama internacional. Juan Antonio Bayona, Jaume Collet Serra en són bons exemples, però n'hi ha un altre que últimament ha passat més desapercebut i que és autor d'una pel·lícula molt aclamada, que és 28 setmanes després. Juan Carlos Fresnadillo. Juan Carlos, bon dia, buenos días.
Buenos días.
De hecho, fuiste uno de los primeros directores españoles que te instalaste en Hollywood y se labró una carretera internacional, casi casi un pionero, ¿no?
Bueno, pues sí, fue como una decisión que tomé en un momento dado de mi vida, que dije, bueno, me apetecía mucho lo de buscar proyectos que tuvieran una ambición, que fueran desafiantes, y bueno, siempre me he considerado un viajero y sentir que en aquel momento que mi lugar estaba allí, pues fue una decisión que tomé y que ha sido como una gran aventura en todos los sentidos.
¿Intacto fue a la catapulta?
Sí, yo creo que sí, que Intacto de alguna manera fue la película que me abrió a ese mercado internacional y me permitió hacer mi siguiente película ya en digamos dentro de ese ámbito, ¿no? Uh-huh. Danny Boyle en aquel momento vio Intacto y bueno, su entusiasmo con la película fue tal que me invitó generosamente a participar en la secuela de 28 y realmente fue un poco lo que abrió la veda de esa proyección más internacional, ¿no?
Ahora comentaremos el estreno de Damsel y el exitazo ya de entrada, pero hace 13 años que no hacías una película, 13, y 17 que no rodabas una fuera de España. ¿Por qué este parón en el cine? ¿Por la llegada de las series y que tú no has tenido una acción? ¿Porque no encontrabas nada de proyectos que te interesaran?
Es curioso porque la gente piensa que he estado parado y que no he estado trabajando, ¿no? Y más bien ha sido todo lo contrario. O sea, me he tirado 13 años trabajando en Estados Unidos haciendo series de televisión que me pareció que era un territorio a explorar creativamente muy interesante. Y además he estado trabajando en otros proyectos que por una razón u otra no terminaron de salir hasta que finalmente Damsel se convirtió en el proyecto en el que me metí de cabeza desde hace 5 años. O sea, realmente hacer una película de este calibre lleva mucho tiempo, ¿no? Y quizás eso pues la audiencia no lo conoce tanto, ¿no? Ha sido un gran desafío. La película técnicamente es muy compleja y ya ha necesitado de mucho tiempo para poder ser llevada a cabo, ¿no? Pero bueno, viendo un poco la reacción y el éxito que está teniendo con el público, pues creo que ha sido que ha merecido la pena todo este tiempo.
Ahora, hablando de la película, ¿es una película en cargo?
Es una película que me ofrece un productor con el que tengo muy buena relación, que es Jeff Kirschenbaum, y a partir de ahí empiezo a diseñarla y un poco a meter mi corazón y mi alma en ella, ¿no? Yo creo que es una película que de partida arranca como un encargo, pero que finalmente pude aportar una visión y pude de alguna forma moldear un estilo y una historia a la manera en la que me gusta realizar películas, ¿no? He tenido la suerte de contar con unos productores que me han dado la libertad necesaria para poder llevarla a cabo de una forma completamente casi libre, ¿no?
Me lo he pasado bomba, me he divertido mucho, porque es una película que básicamente es diversión, ¿no? O sea, es una película de aventuras con un componente muy de empoderamiento, que no sé si Netflix lo puso en el estreno el 8 de marzo precisamente por eso, pero es un mensaje feminista muy potente también.
Sí, yo creo que esta película representa para mí un poco como una declaración de amor a los cuentos de fantasía que leí de pequeño, ¿no? Y a esas historias de dragones que siempre de alguna forma me han cautivado, ¿no? Con lo cual, yo creo que inevitablemente ese sentido de aventura y de entretenimiento que tuve cuando leía aquella y veía aquellas películas está un poco transmitido en ella, ¿no?
Ya lo sé, te lo habrán dicho todo el mundo. Pero claro, dragones, época medieval, espadas... Hombre, recuerda un poco a Juego de Tronos, ¿no? La idea...
Bueno, el Juego de Tronos es, digamos, que está en la línea de este tipo de historias también, ¿no? Pero creo que Damsel se desmarca con un concepto, digamos, novedoso en este tipo de historias, ¿no? En cuanto, sobre todo, al personaje de la princesa, ¿no? Esta princesa que tradicionalmente es rescatada por caballeros y todo tipo de salvadores, y en este caso tiene que salvarse ella misma, ¿no? Es una historia de supervivencia que refleja a mi juicio un mundo más actual y contemporáneo, donde básicamente para poder crecer y convertirte en un adulto tienes que atravesar una zona oscura y tienes que enfrentarte en completa soledad a tus mayores miedos, ¿no?
Fíjate en un tema que yo me pregunté al final de la película, digo, hostia, el nombre, Damsel, ahora es motivo para preguntarle, alguien no ha querido traducir el título. Porque Damsel es damisela, ¿no?
Sí, Damsel es damisela, pero me parecía que Damsel lleva directamente a en el mundo anglosajón, Damsel in Distress, es un poco la expresión que creo que está contenida en todos los cuentos, ¿no? La damisela en apuros. Y creo que el título original evocaba mucho más, de forma más directa, la relación con esto, ¿no?
El casting es descomunal, ahora hablaremos de él, pero el casting, ¿tú escoges las actrices que quieres para los tres papeles casi principales?
Participo de forma clara en ese tipo de decisiones, porque evidentemente desde que el estudio confía en la visión que quiero aportar a la historia, pues lógicamente también confía en las elecciones de casting, ¿no? Con lo cual, pues contar con los actores que he contado ha sido un sueño. O sea, he sido seguidor de Robin Wright, de Angela Bassett, de Ray Winston durante muchísimo tiempo, ¿no? Y tenerlos en una película que de alguna forma sale de mi corazón ha sido como un sueño cumplido.
Recordemos que la heroína de la película es Millie Bobby Brown, que se hizo mundialmente famosa por Stranger Things. ¿Buscas tú el nombre de ella? ¿Eres tú quien propone este nombre o te lo propone el casting?
No, de hecho ella estaba, digamos, ya en el proyecto antes de que yo me metiera, ¿no? Yo creo que además fue una de las claves por las que me convenció el hecho de meterme en esta aventura que ella estuviera. Yo realmente creo que Millie es una de las mejores actrices de su generación y me parecía muy valiente por su parte aceptar un desafío físico, psicológico y dramático tan intenso como este y me daba la sensación de que ella en esta película quería demostrar que quería dar un salto en su carrera y enfrentarse a algo realmente que iba a sacar cosas alucinantes de su actuación, ¿no? Con lo cual fue uno de los elementos más atractivos a la hora de pensar en hacer esta película, que ella estuviera ya involucrada.
¿Es verdad que ella hacía sus propias escenas de acción?
Sí, porque hay una premisa que compartí con ella y que afortunadamente pues estuvo muy de acuerdo, y es que había que sentir el digamos, la transformación y el crecimiento del personaje a lo largo de su viaje torturoso a través de las cuevas, ¿no? Y había que realmente transmitir al espectador la intensidad y la violencia de ese camino a través de las cuevas. Y, por tanto, la cámara tenía que estar muy cerca de ella, tenía que realmente ver sus ojos en cada uno de los momentos para saber qué está sintiendo Elodie, ¿no? Y eso implica que determinados momentos de acción, pues no puedes engañar, tienes que estar ahí con la actriz haciendo determinadas acciones físicas que son complejas, ¿no? Con lo cual, ella lo entendió muy bien y se prestó encantada a hacer determinadas secuencias de acción que realmente le dan mucho realismo a la propuesta, ¿no?
Uh-huh. El papel de Reina lo hace una actriz extraordinaria que se llama Robin Wright, que es la presidenta de los Estados Unidos, la mujer del presidente de los Estados Unidos en House of Cards con Kevin Spacey, apareció en La princesa prometida, qué casualidades, apareció en Forrest Gump, apareció en Wonder Woman, estamos hablando de Robin Wright. ¿Qué tal ha sido rodar con ella?
Pues un privilegio, ¿no? Yo creo que Robin ha demostrado ya a lo largo de tantos papeles que es una de las grandes, ¿no? Y realmente fue maravilloso ver cómo le daba vida a esta malvada, ¿no? Esta reina malvada de este reino que está dispuesto a hacer cualquier cosa con tal de conservar el poder, ¿no? Yo creo que hay algo que hace Robin que realmente es extraordinario, y es que le da una profunda humanidad a todo lo que hace, incluso aunque lo que haga sea de corte, digamos, oscuro, ¿no? Que represente una villana, ¿no? Como en este caso. Yo creo que el espectador se va a llevar una gran sorpresa con ella, porque va de alguna forma a entender las razones por las cuales actúa desde ese lado tan, tan oscuro, ¿no?
Y luego está Angela Bassett, que yo recuerdo en una serie hace muchísimos años, cuando las series eran otra cosa, que hizo sobre la familia de los Jacksons, que ha ganado el Oscar honorífico este año. ¿Qué tal rodar con Angela Bassett?
Pues un lujazo, ¿no? Porque realmente además le aporta esa calidez. Estábamos empeñados, el guionista y yo, en romper el estereotipo de las madrastas, de las madrastras en este tipo de cuentos, ¿no? Y Angela de una forma completamente cálida y con mucho carisma le ha dado la vuelta a este típico personaje, ¿no? Y creo que es un lujo tenerla en esta película.
Estamos hablando de que Damsel en estos momentos... ¿Has tenido que manejar muchos egos, por cierto, o no?
Sí, pero yo siempre digo que el ego más difícil de manejar en un rodaje es el de uno mismo, porque soy muy pesado y muy muy quisquilloso, y me gusta que todo esté impecable, que sea perfecto. Entonces, a veces tengo que lidiar conmigo y no es fácil, ¿no? Con lo cual, lo de lidiar con otros egos no me parece lo más complicado, ya. Sinceramente.
Ha obtenido Damsel 35,3 millones de visionados en solo 3 días, número 1 en 80 países, y ha llegado al top 10 en otros 93. Vamos a ver, viendo la película, el final, pues un final que queda cerrado, pero que queda abierto, ya no digo nada más. Por tanto, podría hacer una segunda parte.
Pues podría, ¿no? Y tengo la sensación que con esta acogida del público, que realmente cuando dices estos números, yo siento como me siento abrumado completamente con este abrazo tan tan contundente y cariñoso por parte del público. Es muy emocionante, ¿no?
Ver, por tanto, que ¿planteas la posibilidad de una segunda parte? ¿Tú?
Pues quién sabe, veremos, ¿no? Es una decisión que tiene que tomar el estudio, pero la verdad es que el universo de Damsel, como muy bien has dicho, se cierra y a la vez se queda abierto, y yo creo que este universo da para plantear más aventuras, ¿no? Con lo cual, quién sabe, creo que sería excitante plantear una secuela, desde mi juicio.
¿Y a partir de ahora qué?
Pues a partir de ahora, no sé, pensar en más historias,
bueno,
en seguir...
Bueno, he leído en La Vanguardia que eres muy supersticioso y que no te gusta mucho hablar de proyectos futuros.
Exacto, estaba a punto de decírtelo.
Entonces, ¿quiere decir que no me hablarás de proyectos del futuro?
No, pero te diré que, bueno, que hay varias historias y que estoy ahí dándole vueltas a un género que siempre me ha apetecido, ¿no? Que de hecho yo creo que honra un poco mis orígenes en el hecho de que cuando era joven y vi películas de este corte, pensé, realmente tengo que dedicarme a esto, quiero hacer una película como Encadenados de Hitchcock, ¿no? Que era un thriller romántico que en su época me cautivó completamente, y tengo la sensación de que tengo una deuda pendiente con ese género, con hacer una historia de misterio y suspense, pero también una historia de amor. Y bueno, ahí ando dándole vueltas a un proyecto, a ver ver qué tal. Pero bueno, es verdad, soy supersticioso y lo mejor es no revelar demasiado más.
Pues lo dejaremos aquí. Juan Carlos Fresnadillo, enhorabuena. Damsel és una de les pel·lícules, en aquests moments la pel·lícula més vista a tot el món a Netflix. Es diu Damsel i té com a protagonistes a Millie Bobby Brown, a Robin Wright o Angela Bassett, entre d'altres. Felicidades, Juan Carlos, i hasta pronto.
Gràcies, moltes gràcies.
Gràcies. Pràcticament acabem, són les 12, pràcticament arribem a les 12 en punt del migdia. Demà ens visitarà el programa a partir de les 11 una persona que explicarà la seva vida, i de fet l'ha escrit, la seva vida, i ens acompanyarà demà aquí al món a RAC1. Les vegades que he parlat amb ell, crec que mai. He parlat amb ell, però no molta estona. He parlat diverses vegades, però no molta estona. Demà ho farem una estona llarga. Demà a partir de les 11, amb el secret de l'èxit de l'Arnau Tordera, demà Raimon, al món a RAC1. Després que ens acompanyin el David Fernández, la Concepció Baray, la Neus Tomàs i el Joan Julivert. I, evidentment, també l'Ull de Polla amb la Mònica Hernández. Demà, a les 6 del matí, amb la fresca, ens tornem a retrobar, si així ho desitgeu i si Déu vol, aquí al món a RAC1. Gràcies per la vostra companyia i per la vostra confiança, i fins demà, a les 6 en punt del matí,